Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt. Benvinguts al Tu Diràs. Continuen els esports a RAC1 en aquest diumenge 11 de juny del 2023. És l'endemà de la primera Champions de la història del Manchester City, de la tercera de Pep Guardiola com a entrenador i del seu segon triplet com a tècnic. Una cosa que no havia fet mai ningú fins ara i que vam viure així a RAC1.
Benvinguts a la millor competició de clubs del món que aquesta temporada hem viscut íntegrament per primera vegada a través de RAC1.
La passada cap a Bernardo Silva, línia de pot centrada, demana en mans, Miquel Rodri, xuta! Gol! Rodri! Puntant la té a les mans i en 3, 2, 1... a l'esquena de l'arc que els corona com a campions per primera vegada a la història.
Aquest Stones, que juga més al doble pivot o jugada central, avui ha deixat aquesta zona, s'ha incorporat, s'ha desmarcat i a més ha fet un gran partit.
S'ha d'anar molt begut per a Rodri, l'MVP del partit.
Fa justícia, no?, el projecte del Manchester City després de molts anys de venir fent bé les coses, de quedar-se a les portes el 2021 a final, el 2022 aquelles semis traumàtiques contra el Real Madrid, i avui ho han fet amb el poder col·lectiu, que jo crec que és el que simbolitza una mica aquest Manchester City, tot i que s'ha fitxat a Haaland, no ha aparegut Haaland a la final.
Tots esperàvem que en algun moment aquesta Champions arribés. Jo crec que el City hi ha més coses per intentar guanyar-la no podia fer. Jo crec que el fitxatge a Haaland segurament fos l'última peça que faltava al trencaclosques.
La sensació d'alleugiment, la reacció dels jugadors del City, a mi m'ha semblat molt significativa. És una explosió de treure's de sobre ja aquest pes que a mi m'ha semblat fins i tot més contundent que en altres finals.
La Champions era necessària per treure's l'espina, igual que el Mundial de Messi, per seguir callant algunes boques, per dir-ho d'alguna manera, per acabar de demostrar que era un projecte bo, tot i que tinc la sensació que hi ha una inèrcia que podria perfectament allargar-se a tres Champions.
El millor entrenador del món, el millor equip del món, és cert que s'ha gastat molts diners, però s'ha de fer jugar així a l'equip, i per fer jugar així un equip has de convèncer a través del teu missatge. Guardiola ho ha fet, és un geni.
El City ha jugat 13 partits en aquesta Champions, 8 victòries, 5 empats, cap derrota, l'únic equip que n'ha perdut cap partit, 32 gols a favor, 5 en contra. Jo crec que, com diu l'Agut, ha estat el millor equip.
A la casa de Pep no ha estat possible, ha costat dir-ho. Però, amics i amigues, el Madrid to the street, el Madrid al carrer.
No es pot entendre aquesta Champions del City sense l'eliminatòria de semifinals que van viure intensament també aquí a RAC1 amb el talismà Damià López i amb aquesta eliminació del Real Madrid. I ens acompanyen el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona nit.
Bona nit. Xavi Vilajoana. Hola, Vilajoana.
Bona nit, Aleix.
De seguida també amb l'Àngel Pich Alonso, i ja el veig entrar també per la redacció. Hem quedat amb Pere Guardiola d'aquí a uns minuts. El podrem saludar i felicitar, el germà d'en Pep i també el màxim accionista del Girona, i escoltarem algunes reaccions que hi ha hagut a les últimes hores també de l'entorn del City. Què us va semblar? Una primera valoració? Com us vau quedar ahir amb aquest títol?
A veure,
bé, realment, el triplet, sí, que és sí. Històric.
A veure, d'inici tots pensàvem que el City seria bastant més superior i que ho tindria més, relativament més fàcil, però realment partits com ell demostren que un partit de futbol tot pot passar. De fet, jo crec que Lukaku, de 100 ocasions com aquella que va tenir amb el cop de cap, 99 te les marca totes, i arriba a una final i aquell dia justament no la marca, i bueno, això és la definició del futbol. Vull dir, aquí no van els números anteriors, no van els jugadors, no van res, va del que passa durant els 90 minuts. I realment va ser un partit que tal com va donar, que tal com va anar, doncs es podia haver decantat com un costat o com l'altre. Sí, és veritat que va dominar més un City, òbviament, però...
O anar a la pròrroga, fins i tot, eh?
Hauria exacte, potser... dir, però no... Bueno, aquí, òbviament, guanyar una Champions és complicadíssim i, a més, has de tenir un punt de factor de sort.
Sí. Tu vas viure en directe aquí, a la transmissió,
sí,
o què?
Sí,
Dani?
Sí, sí.
Vam viure... Us ho va passar bé, us ho va passar
bueno,
bé.
Bueno, sí, uns més que els altres, però bé. No, la veritat és que el City no va estar al nivell de, que tothom esperava, no? De veure tota la temporada, de tantes victòries, un equip que domina, que controla, que crea ocasions i això, i no va estar bé, no va estar tan bé, perquè ja esperes molt del City, potser és que esperem massa ja, no? Però no va estar bé amb les transicions. Rodri al mig estava bastant ben tapat per Brozovic i Varela i Çalhanoğlu. La veritat és que va cometre bastantes errades. La sortida fins als homes d'atac doncs va ser bastant deficient. Ells estaven molt ben posats al terreny de joc, obligaven amb aquests dos homes de banda, amb Bernardo Silva i Grilis, doncs els dos carrilers que no marxessin, i es convertia en un equip de 5 defenses amb 3 al mig i van tenir certes dificultats, i com que Haaland no descarrega perquè l'aprofiten només a l'última passada d'aquests desmars i això, doncs el City no trobava espais i l'Inter va estar, jo crec que va estar a un gran nivell, i així tot a la primera part va acabar amb 0-0, vull dir, estan molt bé a l'Inter, 0-0 ocasions, primera part no recordo ocasions, un xut de Haaland, em fa l'efecte...
Sí, aquella que treu el porter, eh?
Sí, amb el tal...
Onana.
I poca cosa més, i és veritat que la segona amb aquest domini, amb l'únic, jo crec que hi van haver dos passades interiors que es van menjar entre el central i el lateral, només amb dos que recordi, una va ser l'entrada aquesta de Bernardo Silva, que va fer la centrada i li va anar a Rodri, i un altre també de Haaland que podia rematar. I a l'Inter, doncs, a vegades tens que tenir aquell pèl de sort que no tens, a l'encert, la rematada, que ho té tot davant al cop de cap. Primer hi ha el cop de cap de Di Marco, que va buscar potser, jo no sé, des del punt de vista meu, que jo no sóc rematador o no era rematador de cap, potser el remat més complicat, no? Intentant fer la vaselina i això, potser un cop de cap més sec, i després la de Lukaku, que la veus repetida i dius, hòstia...
Mira, clar, que hi havia llocs on posar-la, i va al peu del porter.
Perquè jo crec, aviam... Tots, no sé, Pichi, que era més rematador...
Hola, Àngel, què tal?
Que era més rematador que jo, per suposa, i de cap, doncs sempre tens una banda millor que l'altra per rematar amb el cap. Jo, per exemple, anava, de les poques vegades que rematava, em anava millor banda esquerra. Jo banda esquerra i dirigia bé. Per la banda dreta, doncs sí, rematava, però... podia anar a la dreta, a l'esquerra, on te sigui. I jo crec que Lukaku per la banda dreta no deu anar molt fi, perquè la va tirar al peu del porter. Però bé, en definitiva, al final, i acabo, al final, què compta? Que has guanyat, fas el triplete, t'emportes la Champions, i d'aquí no sé quan diran, qui va ser el campió? Aquest, sí. L'Inter va estar bé, però el campió va ser l'altre.
Les finals no es juguen, es guanyen.
No es mereixen, no? No es juguen, no es mereixen. No, al final es guanyen.
No van veure el millor City, sense cap mena de dubtes, però jo crec que és el mereixedor, clar, ha estat el millor equip a la Champions, a més, jo crec que amb diferència respecte a la resta dels equips. I una demostració més de que quan jugues en dos extrems molt oberts, per donar-li amplitud al joc, i no tenen capacitat de desequilibri aquest dia, perquè tu si jugues amb amplitud, ho fas per intentar... trobar
passadissos,
traure benefici, clar, sí, en el joc interior, en aquests passadissos interiors que la veritat que el City ho fa molt bé, però que ahir, llevant de Stones, jo crec que van estar tots bastant...
Bueno, la lesió de De Bruyne li va fer mal,
a més a més, però vull dir que, i es va demostrar que en ocasions igual és contraproduent. En ocasions tenir aquests dos extrems, si no creen desequilibri ells en jugada individual, ni provoquen els espais interiors per on l'equip pugui estar bé. Però encara així, sense estar bé, per mi el partit va estar molt igualat. Dic que l'Inter va mereixer guanyar, em sembla... Sí, és cert que va tenir ocasions per empatar,
no, però també empatar, sí.
Foden té el 2-0 i s'ha acabat. Si fa el segon gol, ja no hi ha opcions ni de Di Marco, ni de Lukaku, ni res en aquest sentit.
Bueno, amb el 1-0 té aquella Lautaro.
Sí, bueno, però...
Estava molt...
Tampoc és tan fàcil.
No, sí, era, cert difícil. Era difícil. Que, podia tirar l'enrere.
Cap a... No cap a Lukaku, sinó
no, Varela,
cap a...
Sí, Varela, perquè Lukaku estava marcat, sí. Absolutament. Exacte. No hi havia línia de passe per Lukaku.
Però rematar ahir era molt difícil i poder fer gol en aquest sentit. No, però cert, l'Inter va estar molt bé, perquè a més sempre hem tachat els equips italians de ser molt ràcanos, el Catenaccio, sense anar més llum, vam veure la Juventus contra el Sevilla, vam veure la Roma... Catenaccio puro, i l'Inter ahir va fugir d'això, va pressionar dalt, i la veritat que l'equip d'Inzaghi va estar força bé.
Home, on anava a fer un parell d'incursions gairebé fins al mig del camp.
Jo esperava, tenint en compte que el Guardiola, doncs, en el decurs dels partits, ell veu moltes coses, nosaltres en veiem algunes, potser ell en veu moltes més, evidentment, doncs esperava la segona part que fes algun tipus de modificació, perquè es veia que no acabava d'entrar bé les bandes, com deia el Pichi, el Bernardo Silva no se'n anava, Grilis va fer una jugada només, que se'n va anar, li van fer falta i això, doncs jo estava esperant a veure quina peça es mou, ja no dic de fer canvis, sinó algun moviment tàctic, per veure si podia fer alguna cosa més. I no va tocar res. La veritat és que no va tocar res i va seguir el mateix sistema, el mateix ritme, la mateixa manera de plantejar el partit.
Bueno, són partits on el que vols evitar de totes és cometre cap error. Ah. És a dir, en una final, el risc que s'ha d'assumir és mínim. Mm. I, òbviament, conscient també de que no havia estat una bona primera meitat del City, però... estava força igualat i amb més domini del City podia arribar al gol, no? He sentit, i canviar, de per si canviar, perquè com no ho estem fent bé, bueno, va intentar canviar per fer-lo bé. Rodri, de fet, la segona part va estar millor que la primera, en aquest sentit, no? Però, veritablement, és més un partit que no vols tocar cap cosa ni fer cap cosa estranya pel risc de que es puguin equivocar i una
errada... No, per exemple, ja sé que no ho va fer ni ho fa habitualment. Treus a Bernardo Silva i pots posar Marez,
sí,
que és a la mateixa posició, té el mateix sentit del joc...
Té molta confiança en...
No, que sí.
Va fer un partidat, quan... A més, són els típics partits que és on apareix la por a guanyar. Sembla mentida, però en aquests partits apareix la por a guanyar.
S'iguala tant per això, precisament.
Exacte. Llavors, clar, ja no ets tan atrevit, no?
Vull dir, perdona, allò... En la defensa del City va haver-hi algun moment que va regalar alguna passada que li va provocar
alguna
ocasió.
La de l'Altaro.
La d'Ederson, que va haver-hi la...
A Kanji, aquell.
Sí. No, va tenir dos o tres de cagades importants al darrere. Sí.
Ja tenim per aquí el Saperes també. Hola, Saper.
Hola, què tal, Pariser? Bona nit.
Ja la tenim aquí, la tercera del Pep, la primera post-Barça, no?, que sempre se li recordava.
Fantàstica. Ha guanyat tot, però mai té la Champions després de Messi.
Encara avui,
no fotis.
Encara, molt bé, ha guanyat tres Champions, però després sempre està el però... Sempre hi ha el pero darrere.
Sí, pero 1.500 milions.
Pero, pam, sí, pero, o els calés, o el no sé què, o el no sé quantos. Sempre.
Però avui no hi ha pero, vull dir... T'ha fotut un triplet, que és l'únic entrenador que ha fet dos triplets a la història del futbol.
Porta, crec, 11 lligues de les 15 últimes que... N'ha guanyat 11 de les 15 últimes que ha disputat.
Però segur per casualitat,
Sí, no, que ha estat en grans equips, sense cap mena de dubtes, però uns altres entrenadors també han estat en grans equips i no l'han guanyat.
Des del 2007, 35 títols.
Sota el meu punt de vista, després has de veure treballar el dia a dia, però tàcticament és l'entrenador que més ha portat, sota el meu punt de vista, però no tinc cap mena de dubte.
Sens dubte.
Però molt per sobre de la resta.
Més enllà dels números, que és el que deia, des del 2007 al 2023, 35 títols, 2,18 títols per temporada. Crec que també ahir, si escoltes una mica els jugadors, la majoria sortia... Sí. Haaland a dir, no puc estar a un altre lloc que no sigui amb el millor entrenador del món. Grealish també ahir de dir gràcies, Pep, per la confiança que has dipositat en mi, i que tots, més enllà de l'èxit, tenien un record cap a Pep Guardiola.
A Julián Álvarez li van preguntar
alguna cosa. No, ahir no li van preguntar res.
Deixa'm donar una dada, que donava Mr. Chip avui. Guardiola ha guanyat un títol com a entrenador cada 23 partits que ha dirigit. Qui ho pot dir, això?
És un fenomen.
Que, si tu fots la mitjana, és brutal.
Que, a més, per mi té una cosa molt gran, que jo no conec el entrenador que la tingui, que és que els jugadors amb Guardiola acaben sent millors jugadors. O sigui, l'equip, per descomptat, progressa, millora, etc. Però això, que l'equip vagi de més a menys, això pot passar més habitualment. Sí. Però que els jugadors en general...
Sí, el que passa és que la tendència aquella de dir és que acaba cremant-los de tanta exigència...
No, també pot
ser. Està durant, el City.
Sí, sí, sí.
El City que és 7 anys. 7.
Però com va movent,
Sí, va movent peces, però...
Va movent,
Però tu coneixes com pensen els jugadors. Com pensen els jugadors. Mentre els jugadors, ells vagin millorant i es facin ben millors i vagin guanyant, al final acaben aguantant-ho tot. La pressió, i ells mateix s'impliquen i tal. El problema és quan, diguéssim, aquesta exigència no va acompanyar de resultats, o el jugador veu que no sé què, llavors és quan comença una mica a haver-hi les esquerdes en aquesta cohesió, diguéssim, de grup.
Hi ha una dada que ho exemplifica tot. Entrenadores con más títulos oficiales en la historia del fútbol, deia ahí Mr. Chip.
Home, Ancelotti deu estar per dalt, no?
No.
Ferguson? No,
Ferguson, l'únic.
49 títols va guanyar Alex Ferguson. Amb 39 anys de carrera com a entrenador.
I estem por de 14.
I Pep Guardiola, Pep Guardiola, en 14 anys de carrera, porta 35 títols i és el segon entrenador de la història amb més títols de futbol. El segon entrenador amb 14 anys de carrera. És que és...
Jo deia Ancelotti, Ancelotti ha guanyat a les 4 o 5 lligues més importants. A tot arreu ha guanyat.
Títols globals, 30 Champions.
És quin té més? Està empatat amb Zidane.
Des del meu punt de vista és el millor entrenador.
3 com Zidane i està una de Carlo Ancelotti, que és qui més en té, que en té 4.
Escolta, guanyar 5 Premiers en 7 anys...
Animalada.
Una burrada, la Premier és la lliga més valorada, sense cap mena de dubte.
Sí, 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 sí.
No, és la més competida, sense
dubte. És la més competida i on hi ha més equips que poden disputar-la,
Ho va viure en directe ahir a l'Ataturk Stadium d'Istanbul, el Miquel Agut. Hola, Miquel.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Encara ets per Turquia?
Sí, sí, sí. He d'anar a una clínica demà.
Porta'm un cabell que et sobri per ahí, que trobis. Porta'm-la aquí, sisplau. De mi fa falta.
El confeti que hi havia a la gespa ahir, el vols? Et serveix o no?
Sí, a mi qualsevol.
Porta'n, Agut, porta'n.
Ja va bé.
Home, ja en tinc un grapadet,
Sisplau, sisplau.
Molt bé. Mira, ara que ja hi som tots, deixa'm obrir tertúlia, ara que ja hi som absolutament tots aquí a la taula i també des d'Istanbul.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Records d'Istanbul, quins són, 24 hores després d'haver viscut la final en directe, Miquel?
Bé, mira, et diré el més recent. Avui que he pogut passejar una estona per Istanbul, perquè aquests dies hem estat gairebé en el zulo de l'estadi, poca cosa més, encara dura la festa dels anglesos, que es fan sentir per tot arreu, i com si haguessin guanyat fa mitja hora, els bars encara estan exaurint les cerveses i saltant sense samarreta, etcètera, etcètera. Per la resta, una mica, a veure, és una final que jo me l'esperava igualada, no tant, però igualada, no un 3-0 o un 4-0, com s'havia arribat a dir. I a més, jo crec que quan Guardiola guanya, sempre hi ha el però, no? Això ho deia l'Estiarte avui al Via Lliure i crec que té raó. No passa amb cap altre entrenador. Quan Guardiola guanya hi ha un però, que si són molts diners, que si amb els jugadors que té, que sí, però que han jugat malament. Vaja, jo crec que si es donés el títol de Lliga de Campions per com s'ha jugat aquesta temporada des del primer partit, últim, el Manchester City estaria a anys llum del següent que podria lluitar-li el títol en aquesta competició. Si això fos una lliga, el Manchester City hauria estat campió fa 25 jornades amb 200 punts de diferència. El que passa és que és una competició que té una final i que, doncs, tant com Ederson la treu amb el peu, pot anar dins, hi ha una pròrroga, vés a saber què pot passar. També vull recordar que la primera ocasió del partit és de Bernardo Silva amb una rematada amb rosca que surt llepant el pal, i que si al minut 5 et poses 1-0, llavors llavors els tres centrals de l'Inter tenen feina, però per una altra cosa i no per tancar-se al darrere. Sense desmereixer l'Inter, que per mi va fer un grandíssim partit i que ha fet entre les semis contra el Milan i la final un recital de futbol, d'equip compacte, etc etc. I per la resta, doncs tinc la sensació que el City d'alguna manera ha trencat un sostre de vidre i que és un equip que ara ja es pot plantejar amb una certa tranquil·litat, diguéssim, uns altres reptes i que, a més, Guardiola se'ls continua plantejant i mentre ell tingui la fam de plantejar-se'ls, doncs continuarà aspirant a tot perquè té al darrere un club que li pot proporcionar tot el que necessita. I jo crec que estem parlant, sens dubte, del millor de la història, perquè un exercici interessant podria ser anar al 2008, quan ell arriba a la banqueta del Barça, veure quins entrenadors hi havia que estiguessin a un nivell top i veure d'avui, el 2023, 15 anys després, quants n'hi ha que continuïn a un nivell top, perquè el seu arxirrival, per tots conegut, que es diu José Mourinho, ha tingut un camí molt més tortuós que no pas el de Guardiola, per exemple, i em ve al cap aquest nom ara i sense cap mala intenció, però és el primer que em ve al cap com antagonista del Guardiola del Barça, no? I que fa l'efecte que és un fenomen i que, doncs, merescuda és aquesta temporada que han fet.
Sí, sí. I, escolta'm, tu que hi vas poder parlar amb ell, perquè ara escoltarem els 4 minuts de RAC1 cara a cara amb Pep Guardiola. No cada dia pots entrevistar el millor entrenador de la història del Barça i m'atreviria a dir que un dels millors entrenadors de la història del futbol. I m'agradaria saber com és la intrahistòria, Miquel. Tu estàs a la zona mixta de l'Ataturk Stadium i com aconsegueixes que Pep Guardiola atengui els micròfons de RAC1 durant 5 minuts després d'una final de la Champions?
No, el Miquel, és molt Miquel.
No ho dubtava, no.
No, això, la cosa és que jo estava veient la celebració a la gespa, intentava que Guardiola dins de la multitud no se m'escapés per saber quan anava a la sala de premsa, però el vaig perdre de vista mentre estava buscant algun altre protagonista. Llavors vaig escoltar que en Dani Aguilar, tu diràs, donava pas a la roda de premsa que estava emetent Esport 3. Dic, ostres, ha començat la roda de premsa. Llavors em vaig encaminar cap a la sala de premsa. Com que vaig arribar a misses dites, el cap de comunicació del City no em va donar torn de paraula perquè n'hi havia moltes de dades, i a més hi havia també un dubte. El català no el podia fer servir per preguntar, i preguntar-li a Guardiola en castellà i que ell em contestés en castellà em semblava una anomalia, no per no practicar el castellà, sinó perquè, evidentment, Guardiola i RAC1 que parlin en castellà és una anomalia entre nosaltres. En anglès l'he preguntat alguna altra vegada, perquè així l'obliga el City, és el que hauria fet, però llavors vaig pensar que ell sortiria, la sala de premsa de l'Ataturk és com la del camp de l'Espanyol, semblant, diguéssim, però no s'hi entra per un lateral, sinó que has de pujar unes escales i sortir per una porta que hi ha al fons de la sala. I com que sabia que passaria per allà, em vaig posar allà a fer guàrdia, i quan ell passava li vaig dir, Pep, sisplau, dues preguntes en català per RAC1, i diu, sí, i tant. I els de la UEFA em deien, go away, no, 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 i ell em deia, no, vine, vine, i que parlarem. I llavors ens van posar en una mena de rebedor que hi havia entre l'auditori i el hall que hi havia fora, posa-li 2 metres quadrats, més o menys, per la gent de RAC1 com la cabina de butlletins, per dir-ho així, amb una porta que grinyola.
Per això sentia la porta aquesta grinyolant, que semblava allò que estiguessis al castell de Dràcula. Era com...
Sí, semblava que estigués al castell de Dràcula permanentment amb aquella porta que grinyolava, però és clar, en aquell moment els de la UEFA, com que Guardiola vol parlar amb RAC1, no diuen res, el de comunicació del City se'n posa al costat per controlar-ho, i tots els periodistes que seguien Pep Guardiola quan sortia de la sala de premsa, llavors es queden en aquells 2 metres quadrats allà tothom aglomerat i d'alguna manera pendent de conversa que teníem.
T'estaven maleint tots els periodistes del món, no? Qui és aquest tio?
Bé, clar, és la sort de ser català, això ja els ho vaig dir després, amb Catalan, amb Lucky, però és la sort de ser català com Guardiola i poder-hi parlar. I no, i només un detall, tenia al costat el cap de comunicació del Manchester City, que de tant en tant anava picant amb el colze i anava fent, vés parlant, tu tranquil, perquè veia que Guardiola estava còmode, però hi va haver un moment que em va fer un gest volent dir, l'última i prou, d'acord, és l'última i prou, i van ser aquests 5 minuts de conversa, que jo també tenia un dubte, que era veure si Guardiola estava cansat i respondria més allò amb monosíl·labs i d'alguna manera per sortir del pas i per complir el tràmit, però no, va estar, diguem-ne, que esplèndid en les respostes i, per tant, doncs, anar fent. Aquesta és la intrahistòria de la conversa.
No, va dir històric el triplet i històric també que un cap de comunicació t'animi a seguir.
Sí,
eh?
Sí.
És a dir, això també és històric, eh? El dia d'ahir
el anava tocant amb els colzes.
Sí, tira, tira.
No, però pel colze el tocava per dir acaba.
I l'altre home va interpretar, no?
Boníssim.
Segur que les preguntes li van encantar, home.
Això sí, no era un dia...
Mira, d'aquí a uns minuts trucarem Pere Guardiola, que és, entre altres coses, el germà d'en Pep, però jo crec que per tota la gent que ahir, pel que sigui, no ho pogués escoltar, crec que val la pena recuperar aquests 4 minuts i mig, cara a cara, del Miquel Agut amb Pep Guardiola, minuts després d'haver guanyat una Champions. És un testimoni i una entrevista que té moltíssim valor i que, per tant, recuperarem tot seguit. Així va anar aquesta conversa ahir a la nit.
Moltes gràcies.
Què sents? Tens els micròfons de RAC1 per explicar-li a Catalunya què sents?
Molt bé, contents. Pensaria que potser estaria més excitat. No, estic molt content. Això, guanyar la Champions, que fa tants anys és el torneig que ens faltava, això dona valor a les 5 Premier Leagues que hem guanyat, a les Copes, a totes les competicions. Bé, quan tothom al món et diu que no serà complert, que no serà definitiu si no és capaç de guanyar-la, doncs al final, si tot el món ho diu, doncs potser tenien raó. Ara ja s'ha acabat, ja no podran dir que no ho hem fet. Estem immensament feliços per haver aconseguit un triplet. Amb aquest club, haver-ho creat tot dona un cert sentit. La final m'ha recordat molt, la final que vam guanyar el 92, de mastegar un xiclet allò pastós, de que no se'n passa mai o de que no s'acaba mai, i perquè no m'esperava res més. És un equip molt fort a l'Inter, molt fort, amb moltes coses, i era qüestió d'aguantar i tenir aquesta competició té. Vull dir, hem estat en general bé, però al final podíem haver empatat amb les ocasions que han tingut claríssimes, ens hi ha anat a la pròrroga, podíem haver perdut el partit i què hagués passat. Vull dir, no em canvia l'opinió del que és aquest equip, guanyar no ho hem perdut, però evidentment guanyar-la doncs ens dona molta satisfacció.
Em deixes fer-te'n un altre i acabem, que ens estan collant aquí al darrere perquè la gent ho sàpiga. Has parlat a la roda de premsa dels 14 anys del triplet amb el Barça, del 14 de Johan, d'alguna manera Written in the Stars, has dit, no? Sí. Estava escrit a les estrelles que havíeu de guanyar.
Sí.
Les cames d'Ederson en aquell rebot amb Lukaku. Així suposo és. Que una mica és tot això.
Així és. Hem tingut anys que arribaven i ens feien un gol, arribaven poc i ens feien un gol, i hi va haver un partit contra el Bayern de Múnich a quarts de final de Calçaner, va tenir una ocasió molt clara i la va parar l'Ederson. Amb el Bernabéu amb 1-0 en contra, l'Ederson en va parar una i vaig dir, aquest és l'any. El porter ha de parar aquestes boles per ser campió. Quantes vegades el Víctor Valdés les va parar a París, te'n recordes, amb el d'això? El que sí, ja recordo, amb l'Everkusen les va parar. El porter les ha de parar en aquestes d'això. I avui les ha parat. Les ha parat i ens hem endut la copa.
I l'última, quants anys t'has tret de sobre, quants quilos t'has tret de sobre amb aquest títol, amb aquest canvi, i no sé si tens alguna sensació per comparar-la amb les que guanyaves amb el Barça, perquè abans ho comentàvem, no? que t'havíem vist plorant, i avui t'hem vist com molt seret, t'has dit a la roda de premsa que contra el United vas patir més, diguéssim, que avui.
No, el United sabia que ens ajudava, l'avui ens ajudava a arribar millor avui, a guanyar l'FA Cup. El United és el rival de la ciutat, els nostres fans han viscut dècades sempre molt endarrere d'ells, i des de que Abu Dhabi va fer l'esforç de comprar el club, van posar el club en un altre nivell. Ho he dit a la roda de premsa, amb aquesta feina el Xic i el Ferran han sigut vitals, perquè quants equips per perdre la Champions canvien projectes, destrossen projectes d'aquesta competició, comencen a tornar-se bojos en el mercat, a canviar entrenadors cada 2 per 3, i a mi m'han aguantat. A un altre club m'haguessin fotut fora, i a mi m'han aguantat, i això té molt de valor i té molt de mèrit el que ha fet el Xiqui, el Ferran, el Caldun, el nostre chairman, de dir, ok, ho tornem a intentar, intentem reforçar l'equip el millor possible, i això ens ha donat tard o d'hora, quan tu estàs sempre a prop, tard o d'hora una vegada passa, però estic molt content per fer una cosa amb un club que mai l'havien fet, però Barça, el Barça.
Doncs mira, parlant del Barça, quin missatge envies a la gent del Barça que avui està tan contenta com si el Barça hagués guanyat la Champions?
Jo sé que van estar molt contents quan vam eliminar el Madrid, i em consta, i quan vam que estic per Barcelona m'ho han fet sentir. A tots els que m'estimen, doncs que va per ells, que segueixo molt el Barça, que tornarà a ser qui és, i res, amb ganes de passar les vacances a Barcelona.
I el Girona també el segueixes?
També el segueixo, també. Fet un any mig, ja n'hem fet un any extraordinari. Ara, qüestió d'això, de primer any que es mantenen, de poder fer durant 2, 3, 4 anys a primera. Si ho aconsegueixen, farem Girona un gran equip de la Lliga Espanyola.
Ha rebut també t'estimem, Pep. Felicitats i gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Aquest és el testimoni, impagable de Pep Guardiola ahir al micròfon del Miquel Agut parlant també del Girona. Doncs mira, ara trucarem al màxim accionista del Girona, que és el germà d'en Pep,
el Pere. Jo crec que hagi estat millor el Miquel que el Pep, eh?
Sí? amb les preguntes.
Bueno, faré l'última, ja, que ens estan apretant. Ja s'estan 10 minuts més.
I li fot 4 més.
No, clar, però Dani, és que clar, jo tenia tota la gent allà que no sabia si em fotrien fora, si no, si el cop de colze que em fotia el del City era per acabar o per continuar, i clar, és allò que...
Brillant.
Una tècnica per tranquil·litzar l'entrevista, que és l'última.
Ara sí, l'última.
Brillant. 11:45, va, fem una pausa. Miquel, no marxis, que ara repassarem algunes xifres de Pep Guardiola i de seguida saludarem Pere Guardiola, un altre dels grans protagonistes d'ahir la nit també a l'Ataturk Stadium, aquest estadi d'Istanbul, on el City es va coronar com a nou campió d'Europa.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
A Roma Coloma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Roma Coloma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un tot terreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
A RAC 1, tu
diràs amb Aleix Pariser. Hey!
A Canji, pot provar la rematada. La passada cap a Bernardo Silva, línia de fons centrada. Demana el mal. Miquel Arrodri, xuta. Gol! Aixeca la copa! Ben amunt al cel d'Estambul! Amb els focs d'artifici a l'esquena de l'arc que els corona com a campions per primera vegada a la història. Al davant d'aquest arc hi ha un podi que ho aguanta tot i hi ha 22 jugadors o 25 vestits amb pantalons blancs, samarreta blau cel i amb un escut on hi diu Manchester City.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Amb Dani Solsona, Xavi Vilajoana, l'Àngel Pichalonso, també per aquí el Roger Saperes. Sumarem a la taula el Damià López. Hola, Dami.
Què tal? Molt bona nit.
Bona nit. Des de Turquia, encara amb el Miquel Agut, comentant tot el que vam viure ahir a l'Ataturk Stadium d'Istanbul. I encara podem escoltar un parell més de protagonistes. Ara sentíem aquesta conversa cara a cara de Miquel Agut amb Pep Guardiola, però Roger, avui han passat per RAC1 Bernardo Silva i també Manel Estiarte.
Sí, si et sembla, comencem escoltant el futbolista portuguès, que ja és un clàssic dels postpartits a RAC1 amb l'Agut, perquè ha tingut la deferència d'aturar-se gairebé sempre a la zona mixta amb ella, i un Bernardo Silva extremadament feliç amb el desenllaç de la final i la temporada.
Muy feliz, muy orgulloso, porque era el título que faltaba a toda la gente y lo merecíamos, lo merecemos, y bueno, muy contento ahora disfrutar porque hemos hecho historia, estamos en la historia de la Champions, de los clubes ingleses que han hecho el treble, así que muy, muy contento.
Un Bernardo Silva que futbolísticament parlant admetia que no van fer un bon partit.
Muy difícil, bueno, no, lo esperábamos, porque una final es una final. Y hay nervios, hay presión, hay todo eso. Y había un equipo muy organizado como lo de Inter, que nos ha creado muchos problemas, pero al final no importa. Yo creo que hemos jugado muy mal, la verdad. Pero al final la ganamos, que es lo importante. El año pasado jugamos muy bien contra el Madrid y perdemos. Así que, bueno.
Un Bernardo Silva que va tirar pilotes fora quan l'Agut li va dir si sabia que era un heroi a Barcelona pels dos gols que li va fer al Madrid a l'anada de les semis. Jo crec que es van sumar que potser li caia alguna pregunta sobre el Barça i va preferir no entrar.
Normal. I aquest matí, Manel Estiarte, una de les mans dretes de Pep Guardiola, ha passat pel Via Lliure de RAC1 al Bundó.
Sí, ha parlat de molts assumptes sense, diguem-ho així, tallar-se ni un pèl. D'entrada, ha lamentat l'Eix, ho deia també ara l'Agut, que el debat es centri en el joc desplegat pel City en la final contra l'Inter.
Parlem de la final o parlem de la Champions guanyada? Si parlem de la Champions guanyada, tenim que dir que és una Champions on s'ha guanyat el Sevilla, que és el campió de l'Europa League dos vegades, a casa i a fora, s'ha guanyat el Dortmund, s'ha guanyat el Leipzig, s'ha guanyat el Real Madrid, s'ha guanyat el Bayern de Múnich i s'ha guanyat la final. Llavors, si volem només picar el puntet, amb la final va ser més o menys, no es va guanyar 5-0, bueno, és el pas Pep Guardiola que sempre serà així. Quan arriba a un lloc, sí, però, i quan arriba a un altre, sí, però, i ara s'ha guanyat el trapet, sí, però, bueno, ja estem
acostumats. Doncs, per tant, com deia l'Àngel, aquest sí, però, que sempre acompanya Pep Guardiola, li preguntava al Bundó el per què d'aquests peròs que se li posen a Pep Guardiola en les seves victòries. Estiarte té molt clars els motius.
Perquè és que Pep Guardiola ja ha guanyat molt i guanya, a més, fer-ho bé. I les dues coses, pues, hi ha qui ho admira i hi ha qui ho enveja. I qui ho admira li veu el per què, i qui ho enveja pues, donarà l'esquena al per què. El Pep i el City han fet algo que és un miracle, i la gent ho amaga amb els cèntims i no ha gastat més que altres clubs, tots, Barça i Madrid incluït.
Per aquest motiu demana que la gent de Barcelona sàpiga valorar el que té en aquests moments, cosa que potser no es va fer amb el Pep i amb Luis Enrique.
A mi m'agrada que també reconeixi molt el que tens davant. Aquest és el problema. Potser teníem el Pep a davant i sí, però quan fa 10 anys. I Luis Enrique sí, però bueno, el Trident. I ara el Xavi ho està fent espectacular. L'any passat com vam quedar la Lliga, com ha quedat aquest any, i els punts d'avantatge que li han agafat el Real Madrid, el senyor Real Madrid. I han fet alguna cosa excepcional aquest any, que és guanyar la Lliga.
I parlant de Xavi i del seu equip, ha dit això sobre un dels jugadors que acaba contracte amb el City i que interessa al Barça, el capità Ilkay Gundogan.
Gundogan és especial, perquè és especial per dos coses. Una humana, perquè és una persona extraordinària, és un capità de veritat, és generós, és bo camp, és únic. De l'altra, que és especial perquè se li acaba el contracte, vull dir, decideix ell, no decideix el club, decideix ell el que voldrà fer. Ha sigut pare fa poc, una senyora encantadora, decidirà ell el que vulgui fer.
Per tant, el futur obert de Gundogan sobre la possibilitat que algun dia Guardiola torni al Barça. Estiarte diu que estima en bogeria el club, però que ara mateix està també a Manchester, que no creu que s'ho plantegi. Per cert, Aleix, Julia Roberts ha felicitat a Pep Guardiola amb un post a Instagram, cosa que pot sorprendre
o no tant,
si recordem aquest document de Pep Guardiola ara fa tot just 3 mesos.
Listen, I'm going to explain a secret. So whatever happened this year in Champions League...
Escolta, t'explicaré un secret. Passi el que passi aquest any a la Champions, encara que guanyi aquesta Champions i 3 més, seré un fracassat.
In 3 Champions League in a row, I'll be a failure. I'm going to tell you something. I have 3 idols in my life. Michael Jordan.
Mira, tinc 3 ídols a la meva vida. Michael Jordan, Tiger Woods i Julia Roberts. No cal que expliqui per què, els 3 ho són.
And Julia Roberts as well. So Julia Roberts years ago came to Manchester. Not in 1890 with Alex Ferguson winning.
Fa uns anys, Julia Roberts va venir a Manchester. No als 90, quan el United de Ferguson ho guanyava tot. Va ser fa 4 o 5 anys, quan nosaltres ja érem millors. I ella va anar a visitar el United. No ens va venir a visitar. Per tant, guanyar la Champions no serà comparable al fet que la Júlia no va venir a veure'ns. És la meva ídol i per això la decepció no serà comparable.
Whatever happened, even I win the Champions League, will be compared for this disappointment.
No recordava, eh?
Imagina't quina decepció tan gran que no els va anar a visitar quan era Manchester avui, després de guanyar la Champions i del que va dir Pep Guardiola, ha tingut el detall de fer aquest post dedicat a Pep Guardiola, felicitant-lo per aquesta Lliga de Campions.
Estem d'acord amb Pep Guardiola, no? Ídol, Julia Roberts, magnífica actriu. Qui no recorda Pretty Woman, Notting Hill, grans pel·lícules.
No l'han fet gaire, aquesta, de Pretty Woman.
Jo en recomano una de les últimes que ha fet Julia Roberts és Wonder, que està molt bé, jo la recomano.
Però en descàrrec de Julia Roberts, s'ha de dir que la grandesa del City ve donada per aquests últims anys pels jugadors que ha tingut i per Guardiola. La grandesa del City és Guardiola, però jo entenc que Julia Roberts, des del seu desconeixement que té del futbol, doncs tant disa visitar el Manchester United, perquè la història i la grandesa és el Manchester United. Per tant, el normal és que si li diuen, escolta, on vaig? Ves al Trafford a visitar el United, perquè el City no té una grandesa històrica. La grandesa és Guardiola, no?
L'ha aconseguit ara en l'última dècada. Sí. Champions del City, quant en té United.
Per això, i quantes lligues, i quanta història, i quant de recorregut, no?
Totalment, sí. Totalment. La celebració és demà, no, Miquel? A Manchester?
Sí, la celebració és demà amb una rua a Manchester. Desconec la meteorologia que s'espera demà, però des de fa ben bé un mes i mig a les Illes Britàniques estan tenint un temps més assolellat que a Catalunya, i si fa bon dia demà hi pot haver entre la cervesa i el sol unes gambes per allà deambulant pels carrers, però demà és quan celebren aquest triplet els seguidors del Manchester City. Per cert, el United, tot i l'escut i la trajectòria europea de fa molt anys, té només 2 Champions i 2 les ha perdudes contra Guardiola, precisament, perquè si el City guanya un altre, no igualarà el Madrid, com ahir deia Guardiola fent broma, però sí que igualarà el Manchester United, perquè no sé si en guanyarà algun a curt termini l'equip que ara entrena Ten Hag.
Sí, es va trobar amb el Barça aquell United, no?, que podria haver guanyat algunes Champions més, perquè el Barça li va fotre la guitza 2 anys seguits, pràcticament. Sí,
8-9 i 10-11.
Sí, sí, el 2009 a Roma i l'11 a Wembley, que és aquell partidàs que tots recordem de forma espectacular. El palmarès de la Champions, el recordaré ràpid, el Madrid en té 14, el Milan 7, el Bayern de Múnich 6, el Liverpool 6 també, el Barça 5, i llavors ja venen Ajax amb 4, Inter amb 3, United amb 3 també, i per sota doncs, hi ha Juve, Benfica en tenen 2, Chelsea en té 2, Nottingham Forest en té 2, Porto en té 2, i llavors ja ve una sèrie d'equips que en tenen un, com el Celtic, l'Esteaua, el City, el Dortmund també en té 1.
Els darrers anys el Barça ha caigut a la cinquena posició quan estava en tercera, empatat amb el Liverpool i el Bayern de Múnich.
Però dic una cosa, si el Barça guanya una Champions més, es fot el top 3, empatat amb el Bayern i el Liverpool.
L'Esteaua, com diu el Pichi, té un títol i un subcampionat també. Va perdre una final al Camp Nou contra el Milan.
Sí,
Este agua.
Tens raó.
Era un bon equip.
Tens tota la raó del món, sí senyor.
Era un bon equip.
En dos minuts...
I molts apartaments per allà, no sé, a Torre d'en Va... A Torre...
La Vega.
No,
a Torremolinos.
A Torremolinos.
No, Torremolinos, no sé exactament.
A Torrevieja.
No, a Torrevieja.
A Torrevieja.
A Torrevieja Alicante, no? Sí, sí, sí.
Dos minuts i seguim. Parlarem dels triplets, perquè Pep Guardiola hi va fer història. És el primer entrenador que aconsegueix dos triplets en el futbol professional. De seguida aquí el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció. RAC. I som per ajudar.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
A Romaculuma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romaculuma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Maybe I've been scared, maybe I've no fear. Now I only know it in the rear view mirror. It wasn't always pretty, it wasn't always nice. Voices in my head gave good advice.
3:45 de la nit, aquí seguim. Amb Àngel Pichalons, Xavi Vilajoana, Dani Solsona, també amb el Miquel Agut des de Turquia i amb el Dami i el Saperes. Ara parlem d'això dels triplets. Dami, tu has estat mirant. És històric, sí, no?, el que va fer el Pep? Històric.
Absolutament històric. És el primer entrenador que pot presumir de tenir dos triplets i tenim, doncs, continuem tenint dos equips que hagin pogut conquerir el triplet, que són el Barça i el Bayern. De Múnich també.
Ara ho repassarem.
Ho va fer el 2013 i el 2020.
Ara ho repassarem, però ja que és la primera Champions del City, jo crec que la majoria dels amants de futbol ens n'alegrem especialment d'aquesta primera Champions del City, que és un equip que ens queda una mica lluny, no?, aquí a Catalunya, però sobretot perquè és la tercera de Pep Guardiola, no? Aquesta figura emergeix per sobre de la resta. En té una com a jugador, la de Wembley 92, que ell recordava en aquesta conversa amb el Miquel Agut, i després en té tres com a entrenador, les dues del Barça, 2009-2011, i aquesta del 2023. És el millor entrenador de la història del Barça, jo crec que sense dubte, i el tècnic més influent del futbol modern i d'aquest segle, també, sens dubte. Ahir l'escoltàvem a RAC1, aquest matí el Bundó al Villalliure ha parlat amb el Manel Estiarte, i avui al Tu Diràs volíem seguir parlant una mica de la figura d'en Pep, i hem trobat una persona que jo diria que el coneix prou bé, que és el seu germà, el Pere Guardiola, que a més és el màxim accionista del Girona, president del Consell d'Administració del Club Gironí, que forma part del City Football Group, per tant, tot lliga, eh? Oli en un llum. Hola, Pere, què tal? Bona nit i moltes gràcies per atendre's aquí uns minuts.
Hola, què tal? Bona nit.
Molta ressaca? Com va el dia, l'endemà?
Una mica de ressaca, però ressaca bona, d'aquelles que no fan mal.
Va haver-hi ahir celebració, entenc, a Turquia. Heu tingut temps de començar a celebrar aquest èxit?
Sí, ahir després del partit ens vam anar a l'hotel de l'equip, on el club havia preparat una festa, i vam celebrar una mica. He vist que els jugadors i altra gent s'acaba fins a altres hores. Hi havia gent que a les 2, les 3, les 4 marxaven. Però sí, ahir vam celebrar-ho ja, al final del partit.
Clar. Home, és que faltaria menys, no?, amb el que ha costat aconseguir aquesta Champions amb el City.
Home, sí, evidentment. Al final totes aquestes coses s'han de celebrar i ben celebrades. I tot el que cada minut que passa has de saborejar com és. I, evidentment, el moment que es va poder s'ha de celebrar i amb els teus i recordar també els moments difícils que han tingut i que tot costa i que al final ho has aconseguit.
Com vas veure el Pep? Com vas veure el teu germà ahir ja, després, un cop anaven passant les hores i estava en aquesta celebració?
La veritat és que no vaig poder veure durant la festa perquè hi havia molta gent i hi havia diferents privats i ell ja estava en un privat i nosaltres ens vam quedar com on hi havia tota la gentada, però sí que durant el dia estava bastant tranquil i el vaig veure molt bé, la veritat. I així com altres dies estava una mica més angoixat, ahir ho veia, estava tranquil en la final i en tot plegat. Evidentment, al final del partit estava content i feliç i fins i tot descansat per poder guanyar la Champions, però bé, molt feliç, la veritat.
Ell ens va dir això, per exemple, ahir a RAC1.
Estic molt content. Això, guanyar la Champions, que fa tants anys és el torneig que ens faltava, això dona valor a les 5 Premier Leagues que hem guanyat, a les Copes, a totes les competicions. Bé, quan tothom al món et diu que no serà complet, que no serà definitiu si no és capaç de guanyar-la, doncs al final, si tot el món ho diu, doncs potser tenien raó. Ara ja s'ha acabat, ja no podran dir que no ho hem fet. Estem immensament feliços per haver aconseguit un triplet, amb aquest club haver-ho creat tot dona un cert sentit.
Molt serè, no? Molt serè, però alhora alleujat, com deies tu, no, Pere?
Sí, bueno, és que el que diu té tota la raó. Dit això, si no s'hagués guanyat la Champions, tot l'altre que s'ha fet té un mèrit immens. Però sí que la Champions, com per un club, per qualsevol club, o sigui, el Barça en 92 pot passar una mica el mateix, és un abans i un després guanyar-la. I poder-la guanyar després d'aquests últims anys, que han estat super a prop, i al final fa dos anys van arribar a la final, l'any passat per un centímetre no es va arribar, hi ha hagut una mica de drama en tota aquesta història, al final poder-ho assolir i poder guanyar és com et dic, és l'abans i el després a algú com a tal, perquè entres a dins del club dels que han guanyat la Champions. Això no ho pot dir tothom, la veritat.
Tu com has viscut una mica més a prop, ho ha passat malament o realment és una cosa que ens fem a fora els aficionats i els periodistes? O sigui, li importava tant aconseguir aquesta Champions o el que estava fent era
important? No, ni malament. El que passa que sí que és veritat que era un dels objectius, perquè evidentment els objectius es fan grans i intentes, doncs, això, anar a per tot el que puguis, no? I van estar molt a prop. Llavors, com, bueno, com estàs tan a prop i no ho acabes d'aconseguir, doncs, bueno, és un cop, però s'aixeca ràpid el Pep i s'aixequen tots ràpid i tornen i cada any estan allà i han tornat i al final ho han aconseguit. I les coses costen i una Champions League més. I aquesta és la realitat, i al final, doncs, escolta, endavant, o sigui que perfecte.
La sensació és que s'ho mereixia, no? S'ho mereixia el Pep, s'ho mereixia tota la gent que treballa amb ell, s'ho mereixia el City, i que el futbol ahir va ser una mica just, no?, que a vegades no ho és en aquest tipus de competicions.
Sí, jo crec que s'ho mereixien perquè van ser el millor equip durant tota la competició, i a la final sí que hi va haver una mica de dramatisme al final, però en general, si una mica es veia, que també va estar per sobre el Manchester City de l'Inter i per tota la gent que hi ha allà, no només el Ter, tot el seu staff, i el Manel, i el John Pats, i evidentment el Ferran, i el Chiqui, i l'Omar, i hi ha un grup de gent del Manchester City, i són gent de veritat, i s'ha creat una família, i això fa doncs, que tant les derrotes es passin d'una manera diferent, perquè entre tots s'ajuden, i les victòries pues, se celebren com s'han de celebrar, vull dir, sabent el que ha costat, però mateixament, serenament, tenim clar que ostres, som els que som i venen endavant. Sí.
Tu que ets un home també de futbol, eh? Li dona més valor haver guanyat la Champions sense gols de Haaland a les semis ni a la final? És a dir, de la coralitat que significa el món del futbol i no de dir, com que tenen a Haaland, guanyen. No, és que no ha fet ni falta, no?
Els comentaris sempre hi són, no? Vull dir, al final sempre hi ha relats que s'acaben inventant per desacreditar alguna cosa o l'altra. Tot aquest grup que estem parlant de dins del club, liderat en aquest cas pel Pep i pel Ferran i pel Chiqui, ells són gent de futbol que porten molts anys, porten tota la vida fent això, ells tenen clar que hi ha, per tant no es distorsiona que hi hagi aquest missatge i un altre missatge. O sigui, la veritat és que l'objectiu era arribar a la final i un cop a la final guanyar-la. Si el Haaland hagués fet un hat-trick i hagués guanyat, benvingut sigui. No va passar, no passa res. Vull dir, això és més tota aquesta història que posen al voltant, no? de generar quelcom perquè sembla que hi hagi, com et deia, no? un relat en funció de l'interès. Allà dins jo crec que es viu molt diferent a tot l'altre. O sigui, ells van al seu i ho tenen molt clar.
Ho ha guanyat tot una altra vegada. És l'únic entrenador de la història que ha fet dos triplets al futbol de màxim nivell. No se'n cansarà algun dia? Vull dir, saps que m'entens o no? Vull dir, té ganes encara de seguir guanyant-ho tot un altre cop?
Jo crec que el tema de l'esport i el guanyar és com una mica una droga, eh? En el sentit que et dona impuls per tornar-hi i per seguir. Bueno, jo crec que sí, que ella energia la té i la tindrà molta, tot i que evidentment aquestes temporades es fan llarguíssimes perquè és cada tres dies un partit i cada tres dies l'has de guanyar aquell partit perquè el nivell competitiu és altíssim. I acabes extenuat i acabes destrossat i realment necessites completes piles. Però això és com tot, no? La victòria, afrontes el dia següent millor, més content, amb més ànim. La derrota, ja sigui futbol o sigui en qualsevol àmbit de la vida, et costa més aixecar-te i és un esforç. Quan totes et ponen, diguéssim, hòstia, li dones, tens més ganes de seguir. Jo veig amb molta energia, la veritat.
Sí, de fet, lliga una mica amb tot el que explicaves, no? Primer, que hi ha la victòria aquí al darrere, amb un triplet històric, un altre cop amb el City, com ja va fer amb el Barça, i a més aquest entorn que l'ajuda moltíssim a estar tranquil treballant. De fet, mira què ens deia a Recupera el Pep ahir al vespre.
Quants equips, per perdre la Champions, canvien projectes, destrossen projectes d'aquesta competició, comencen a tornar-se bojos en el mercat, a canviar entrenadors cada dos per tres, i a mi m'han aguantat. En un altre club m'haguessin fotut fora, i a mi m'han aguantat. I això té molt de valor i té molt de mèrit el que ha fet el Chiqui, el Ferran, el Caldun, el nostre chairman, de dir, ok, ho tornem a intentar, intentem reforçar l'equip el millor possible, i això ens ha donat tard d'hora, quan tu estàs sempre a prop, tard d'hora una vegada passa, però estic molt content per haver fet una cosa amb un club que mai l'havien fet, però Barça és el Barça.
Li dona valor, eh? No? Ell li dona valor al que ha fet el City amb ell, no?
Clar, moltíssim, i sobretot jo crec que a part d'això és la manera que la gent parla molt que si gasten diners o deixen de gastar diners, però si fas el balanç net del que es gasten i el que venen, en els últims, no sé si són 7 o 8 anys, no entren al top 5. O sigui, al final, vull dir, són un club que està molt ben gestionat en aquest sentit. Per tant, ho fan molt intel·ligentment. O sigui, saben el que volen, com ho volen, busquen el mercat, ho fan amb temps, no ho fan a correcuita. Durant la temporada ja hi ha molts projectes i molts jugadors que estan mirats i estan parlats i estan fins i tot avançats i després poden passar o deixar passar. Llavors no és casualitat, en fi, al cap, no és casualitat que passi el que passi quan fas les coses de la manera que el City les fa en aquest, a Manchester.
Sí. I tu ho coneixes bé també, no? Amb el Girona també, vull dir que el Girona forma part del City Futbol.
Sí, sí, evidentment. Sí, sí, al final nosaltres som... Vull dir, nosaltres a dins del seu grup som el club, em sembla que som l'únic que no té majoria, sí. No té la majoria, el Manchester City, el grup, però de la dimensió a dins del grup som el segon club, ja per Lliga i per pressupost. I evidentment nosaltres som part de, entre cometes, de la família City, i estem molt vinculats, estem molt a prop, i les sinergies d'uns i els altres, doncs intentem aprofitar-nos el millor d'aquesta sinergia. I, evidentment, nosaltres el que intentem uns i altres és aprendre de tots. I nosaltres tenim un camí també molt clar de fa molts anys, i el City també el té, i conjuntament, doncs jo crec que això fa que siguem millors tots, bonament aprenent uns dels altres.
Amb dos nois de Santpedor, eh? El Pep Guardiola i el Pere Guardiola, a qui estem entrevistant avui, no? Liderant aquests projectes del City des de la banqueta 1 i tu des dels despatxos al Girona. Qui us ho havia de dir, Pere, no? Fa uns anys.
Bueno, sí, no sé, ha anat com ha anat, però sí, la veritat és que ara estem, diguéssim, el mateix paraigua, no?, d'alguna manera. No, nosaltres com bé sabeu, tot el nostre projecte, història i tot el dia a dia del Girona és collonut en tots sentits. I que poder-ho fer conjuntament amb un grup com el City, i que aquest grup hi hagi tota aquesta gent que parlem, i que el Pep també sigui l'entrenador, i que es facin les coses com es fan, hòstia, és molt difícil, per no dir impossible, de trobar. I nosaltres, per sort, doncs, estem en un entorn de gent que ens coneixem de fa molts anys, que tenim clar el que volem, i que anem a una, i que ens som part d'una petita comunitat entre nosaltres. I al fi i al cap, això, quan el dematí te'n vas a treballar, doncs crec que això és el millor, i has de donar, diguéssim, gràcies a que cada dia ho puguis fer-ho.
I a més a més va i surt rodona la temporada. És que clar, o sigui, pel City Football Group ja ni t'explico, vull dir, triplet del Manchester City, que és el seu equip referent, i després el Girona, no?, està consolidat a primera, heu estat a punt de fer història entrant a Europa. És que la temporada, Pere, no es pot tancar millor.
No, és el que et deia, o sigui, hem de disfrutar cada minut que vivim plenament, per tot el que dius, perquè el futbol... El més normal és no guanyar, i el més normal és en tornem, i el més normal és que no durin les coses. I nosaltres, doncs, tens un pla, i aquest pla està molt bé executar-lo, però ningú et diu que guanyaràs o que et funcionarà, perquè la competència és gran i al final és així. Però sí, és una temporada rodoníssima. Nosaltres encara no estem consolidats a primera, nosaltres necessitem 2-3 anys realment està a primera divisió per consolidar-nos, però ha sigut un any, portem 2 anys molt bons. L'any passat va ser amb l'ascens i de la manera que es va passar, ficant-nos l'últim partit al 6-0, tot el tema de l'Eibar, acabant passant, o sigui, estava com havia de tocar, tocava l'any passat pujar, una mica del City d'aquest any de la Champions, que sembla que tocava també. I aquest any, doncs, la temporada, hem fotut una temporada collonuda, i ara hem renovat el Mitchell, i estem fent ja dintre el pla que diem, ja estem executant-lo com volem. I sí, però bueno, el bo de tot això és que cada dia hi ha un repte nou. I ara el repte, doncs, és aquest, és assolir que el Girona es quedi primera divisió molts anys i anar fent passets en aquest sentit i intentar jugar de la millor manera possible i créixer per aquí. I això és el més xulo de tot això.
Com va el pla? No sé si pots donar alguna pista ara que dius això. Estem executant el pla, ja tenim el Mitchell, no?, amb una aposta futbolística
brutal.
Bueno, això,
vull dir, el Mitchell l'hem renovat, que era... O sigui, el pla era la ciutat esportiva o el centre d'entrenament, que estem ja en camí per intentar fer-lo. Renovar el míster perquè creiem 1000% en ell, i ell creu en nosaltres, i que hi hagi no hi hagi dubte, i que no hi hagi cap mena de distorsió del missatge. El Casaniga l'hem renovat. El central Bernardo de Juan, per al seu dia, també ho vam fer. Tenim una plantilla que ja tenim al voltant de 12 o 13 jugadors que són nostres. O sigui que sí que hem tingut aquest any 7-8 cedits, l'any que ve intentem tenir de menys. Què vull dir? Que, bueno, doncs el pla és aquest. I, evidentment, tenim clar quins 5, 6, 7 jugadors que estem mirant per incorporar, doncs, poder 2, 3, 4, els que siguin, però la llista és llarga. I això és el que hem de fer.
Molt bé. Deixa'm preguntar-te només per un nom, que no et trucàvem per això, però és que ha sortit Daily Blind, que us veu veure, que us veu trobar a Girona. Hi ha alguna cosa, hi ha alguna opció?
És un jugador que ja fa temps que ens el miràvem i que sabem de la seva situació i com altres. Ho estem valorant, allà amb ells estaria obert també a venir, però tenim tot el tema del límit salarial, que no és fàcil, com sabeu.
Sí, sí.
I vull dir, no som un club que podem decidir per nosaltres mateixos, ens agrada aquest, anem a per ell. Han de quadrar sempre tres o quatre coses per poder fer realitat algun fitxatge. No? Ens han d'entrar dins del límit salarial, ha de tenir el nivell que volem, el míster li ha d'agradar, el necessitem, no el necessitem. Llavors, aquests propers 2-3 anys són una mica complicats en aquest sentit, perquè no pots acabar de fer allò que a vegades dius, ostres, vinga, va. Per què? Perquè econòmicament doncs no arribes, no? Però sí, és un jugador d'altíssim nivell. Però hi ha diferents opcions.
Va, doncs...
Pol Daly tenim relació amb ell, amb la seva família, i bueno... Ho veurem què passa.
Sí, Bartres i Aaron Martín, que han sortit molts noms, ja sabem com va això del mercat.
Ja veurem què passa. El Quique la té clara i el Michel també. Nosaltres, per sort, el Girona, d'una manera, diguéssim, més petita, però que també hem d'estar orgullosos de tenir-ho d'aquesta manera, hem aconseguit que el Michel i Quique siguin el nostre Pep i Chiqui, no? I és molt difícil de trobar això. I quan ho trobes, has d'intentar que duri i sobretot ells se sentin lliures per poder créixer i en paral·lel fas créixer el club i ells creixen i d'alguna manera estem alineats. I jo crec que nosaltres, amb el Michel i el Quique, tenim una bona parella i tenen clar el que volen i com ho volen. O sigui, estem en molt bones mans.
I tant que sí, doncs bé, ho anirem veient. Pere Guardiola, moltíssimes gràcies. Per cert, he vist a les xarxes una fotografia del Jordi Basté veient el partit amb tu ahir. Va patir molt o no, Basté?
El Jordi va patir, és un patidor el Jordi, ja ho sabeu, va patir. Va arribar a 5 minuts de començar el partit. O 10 minuts, no, perquè va estar amb el tema del cap, perquè va ser el arribar al camp, sortir del camp. Va ser un
caòtic,
caos.
Sí.
Caòtic. Hi havia gent 3 hores després del partit, encara estava per sortir al pàrquing de l'estadi. O sigui, va ser bastant caòtic. Però sí, ho vam viure junts i havia de passar, perquè teníem el Jordi al costat, o sigui que, escolta, ens va portar sort, la veritat, ens va ajudar en aquells últims minuts.
Estava tot escrit, va dir el Pep, 14 anys de la primera Copa d'Europa, el Johan, el 14, no?
Pep és el 14è títol al City.
Imagina't, tot lligat. Vas té a l'estadi, el 14...
Vas té a l'estadi, escolta, no podia fallar això.
Que bé. Pere, me n'alegro molt que el desenllaç hagi estat aquest i també que ens atenguis l'endemà d'aquesta nit històrica pel teu germà, pel Pep Guardiola, evidentment, per tu i per tota la gent del City. Així que moltes gràcies i molta sort amb el que queda d'estiu pel Girona.
Gràcies a vosaltres. Endavant.
Pere Guardiola, en directe, tu diràs l'endemà d'haver guanyat aquesta Champions. Agut, què et sembla el que ha dit en Clau Gironina?
Bé, a mi, clar, evidentment el Manchester City té uns paràmetres diferents perquè doncs pot fer i pot desfer com li vingui de gust. El Girona ha de vigilar molt més perquè dins del que és l'estructura del City Group, com diu en Pere, és el segon club més important, però és clar, de primera divisió és dels tres que té un límit salarial més baix i necessita unes quantes temporades per anar-se consolidant i anar podent reforçar-se encara amb més entitat de com ho està fent, però sí, jo crec que Aquesta parella, Carcel-Mitchell, és una troballa, perquè Carcel ha tingut sintonia amb tots els entrenadors que ha tingut, els ha triat ell i ha tingut sintonia, però en el cas de Mitchell gairebé és enamorament, i crec que el Girona no pot estar en millors mans. I alguna cosa que es diu de Guardiola, que és molt veritat, que abans comentaven l'Àngel, el Dani i el Xavi, que millora jugadors, en el cas de Mitchell també passa, perquè hi ha jugadors que no han jugat mai tan bé com han fet aquesta temporada o la passada al Girona amb ell com a entrenador. O sigui que és un perfil a petita escala de moment que també està emparentat amb el que és el Manchester City. I sobre Aaron Martín, de contactes n'hi ha hagut, ja ho vam explicar aquí, amb Bartra també, però encara té 2 anys de contracte, i Dali Blin, que és un jugador que va explicar el Nil Solà que el Girona el vol incorporar, que ja va ser Girona dinant, etc. Pertany a l'empresa de representació de Pere Guardiola, per tant té una via d'entrada més al club per conèixer-lo, per proximitat. A més, és un jugador que podria arribar a Girona i després pertany a la disciplina del City Group i jugar en alguna de les franquícies que tenen algun altre indret del món. Per tant, seria entre un retir daurat i a Girona una part competitiva important. I jo crec que pot ser una opció que el Girona executi, diguem-ne, que relativament aviat. Tinc aquesta sensació, perquè si el Girona fa totes aquestes passes de trobar-se amb ell, de dinar-hi, d'explicar-li el projecte, etc., si Carcel i Mitchell no ho veuen clar, això no passa. Per tant, si es fan aquestes passes, vol dir que Carcel i Mitchell ho veuen clar, i llavors caldrà trobar l'escletxa per poder incorporar-lo.
Quina família, Àngel? Pere, Pep, Santpedor, tu?
Sí, bueno, diferents perfils, però bueno, els seus pares se sentiran molt, molt orgullosos de tots.
Sí, a més estan fent molt bona feina, no? Cadascú, sí, com dius, en els seus terrenys, però hòstia, és sorprenent, dos nanos de Santpedor estiguin triomfant en el món del futbol, insisteixo, amb diferents escales i amb diferents eines i posicions, però hòstia, té molt mèrit, molt mèrit, molt mèrit. A veure, el Girona, què aconsegueix fer amb aquesta plantilla de la temporada que ve? Perquè el llistó se l'ha posat molt alt, el Girona.
Jo crec que el Pep dona la clau. Vam parlar l'altre dia, de més de pensar en anar a Europa ràpidament, és assentar-se a primera divisió, 2 o 3 anys està assentat a primera divisió, i a partir d'ahí, pasito a pasito, no? Com es diu vulgarment.
Sí, deia ara el Pere Guardiola, 2 o 3 anys. A veure si 2 o 3 anys estem a primera, llavors ja podem pensar en coses més ambicioses. Bé.
Home, si tenen la base d'aquesta temporada i no se'n va molta gent, i poden anar incorporant algun jugador més, doncs la veritat és que ja ho hem vist aquesta temporada, però no sé si marxaran algun jugador.
Ha dit que 12 o 13 els tenen de columna vertebral.
Els problemes sempre venen en
equips
dels, no, de la quantitat de jugadors que tenen cedits, que t'ho fan igual molt bé, marxen, i clar, encertar cada any i que et donin un rendiment...
Però no en tenen molts, crec, de cedits,
oi? Sí, uns quants, han dit que tots marxaven. Clar,
el Castellanos, que...
Sí, però el que saps que tots se'n vagin, d'alguna manera és enganyós. És veritat que de moment tots han marxat, però clar, per exemple, Riquelme, que de moment farà la temporada amb el primer equip de l'Atlètic de Madrid, el Girona l'esperarà per si Simeone encara no el veu prou madur com per quedar-se'l. Sí. I Ángel Herrera és un jugador que el Girona vol i que ell vol quedar-se. En el cas de...
Titulars, Miquel, dels titulars...
Miquel, no pots esperar.
Castellanos...
I Ángel és titular, de fet, si Ángel no s'hagués lesionat, seria titular. Sí, però Mitchell el considera un jugador diferencial que pot ser un pal de paller de cara a la temporada que ve. El cas de Tati és el més complicat, perquè ell veu bé quedar-se, li agradaria, està a gust al club, està a gust a la ciutat, però té ofertes realment sucoses. Avui parlava l'Àlex Luna, Mundo Deportivo del Benfica, una oferta de 15 milions, i també per consultes que hem pogut fer, n'hi ha d'altres clubs, per exemple el West Ham, fins i tot el Tottenham també s'hi ha interessat, i Alemanya, Bayer Leverkusen o Eintracht de Frankfurt. a la Lliga Espanyola al Sevilla. El que passa és que ell triarà en funció, evidentment, del sou i en funció dels objectius esportius. I suposo que, sent un actiu del Citigroup, si el venen, si hi ha algú que n'ofereix 18, algú que n'ofereix 15, algú que n'ofereix 22, doncs suposo que n'ofereixin 22. Clar. Està molt lluny de quedar-se, bàsicament, per això. Però si fos per ell, sentimentalment, probablement es quedaria.
Té cartell, sí. Bé, en seguirem parlant. Escolta, Gut, et deixo descansar. Vagi bé la clínica demà.
Tranquil, ja. Portaré un grapadet.
Penjina't bé.
Escolta, posa't...
Poseu-vos a la cua, que no n'hi haurà per tots, eh?
Posa't 3.000 cabells, que val a 2 euros el cabell, eh?
Ah, sí? Com ho saps, tu, això? No,
perquè ho he preguntat.
Però si cada és una bona tofa. Què?
Si li vols ros, és una mica més car.
Depèn d'on te'ls treguin.
Però almenys, a l'agut el porten a l'aeroport després, no? És el PAC, no? El PAC Turisme aquest, no? Et porten després, no? Cap a l'aeroport, o què? De la clínica cap a...
Perquè a la gent que no té carnet li va molt bé, la gent que no té carnet. Sí.
No, home, això t'ho fan al taxi mentre et porten a l'aeroport.
Agut, una abraçada, gran feina, descansa.
Una per tots, adeu.
A good night des d'Istanbul, Déu-n'hi-do. Vinga, rematarem tot el que estem explicant de l'endemà d'aquesta Champions històrica pel City i també per Pep Guardiola amb els triplets, no? Perquè, com deia el Damià, és que és l'únic que ho ha aconseguit. Eh?
Sí, dèiem, només hi ha dos clubs amb dos triplets, Barça i Bayern, i només hi ha un entrenador que l'ha completat dues vegades, només un, Pep Guardiola. Anem a repassar cronològicament els triplets aconseguits al llarg de la història del futbol. El primer és el del Celtic, la temporada 66-67, el mític Celtic de Glasgow de Jock Stokes, que de fet aquella temporada guanya 5 títols. A la final de la Copa d'Europa derrota l'Inter per 2-1. És el triplet més antic de la història.
Chalmers deflected Murdoch shot past Sati.
És un damintatge de triplets, el que estem fent ara, eh? Recordeu o no? 66-67, aquest Celtic? No, poc, eh?
No havíem nascut.
Val, perdona.
No havíem nascut, eh?
Perdona. Sí, home.
Bé, el comentarista narra el 2-1, el gol als últims minuts de Chalmers, i diu, encertadament, que aquella és la primera Copa d'Europa que guanya un equip britànic, eh? Compte aquesta dada, any 67, primer equip britànic al Celtic, un any després ja la guanya el Manchester United. El segon triplet arriba poc després, temporada 71-72, i aquest ja té toc blaugrana, però aleshores no se sabia. És l'Àjax de Rinus Michels i Johan Cruyff, i Neskens i companyia. Saps contra qui guanya la final de Copa d'Europa del 72 l'Àjax? Contra l'Inter.